Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs a aquesta hora que encetem un nou consultori legal a aquesta casa, a Ràdio Estel, ja ho sabeu, amb temes d'actualitat. Com sabeu, també ho fem per vosaltres. Així que ens podeu trucar a partir d'ara mateix amb les vostres consultes al 93 409 2771 o 93 409 2772. I us ho diem perquè avui tractem un d'aquells temes d'actualitat que durarà segurament setmanes i tertúlies radiofòniques i hem d'entendre tots plegats molt bé. Aviam, el passat dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va causar un terratrèmol, en podríem dir, jurídic sense precedents. Concretament, va resoldre que Oriol Junqueras gaudia d'immunitat parlamentària des del moment en què es va proclamar els resultats de les eleccions europees amb independència que no hagués complert el tràmit formal de jurar la Constitució al Congrés dels Diputats que el Tribunal Suprem li va impedir. Aquesta decisió ja ha tingut efecte sobre Carles Puigdemont i sobre Toni Comín, que ja han pogut iniciar els tràmits per acreditar-se com a eurodiputats. A continuació, doncs, va, examinarem el contingut i abast que tindrà aquesta important decisió judicial, especialment en el procés judicial obert al Tribunal Suprem contra els polítics independentistes, però també en casos que es puguin produir amb la posterioritat en el si de la Unió Europea. Ramon Riudor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
T'ha tocat treballar avui, també, eh?
Avui sí, sí. Realment, un dia una mica especial.
Però és que déu-n'hi-do l'actualitat, com mana a la ràdio. Deixa'm començar a preguntar-te per què el Tribunal de Luxemburg es pronuncia sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.
Doncs mira, Joan, irònicament va ser arrel d'una qüestió prejudicial que va plantejar el propi Tribunal Suprem. El propi Suprem, arrel d'un recurs que va formular la defensa d'Oriol Junqueras contra una resolució que ell mateix li havia denegat un permís extraordinari de sortir de la presó per realitzar els tràmits exigits per ser eurodiputat, va demanar al Tribunal de Luxemburg quin era l'abast de la immunitat dels eurodiputats. I arrel d'aquesta qüestió prejudicial, aquesta pregunta sobre la interpretació d'un precepte del reglament del Parlament Europeu, el Tribunal de Luxemburg li ha contestat aquesta bomba que ara hem tingut.
Abans de preguntar-te per la immunitat, que és això de ser immune, si ho és a qualsevol persecució penal o no, deixa'm preguntar-te tot just per això que deies. És el Tribunal Suprem qui li demana a la Unió Europea?
Correcte, sí, el Tribunal de Luxemburg, que és el Tribunal de Luxemburg, és l'òrgan judicial que s'encarrega d'interpretar la legislació europea i també fer-la complir als estats membres.
I això passa durant el judici del procés dels presos independentistes.
Sí, estem parlant d'un moment en què estava Oriol Junqueras en situació de presó provisional. Llavors, clar, la seva defensa, amb bon criteri, va demanar poder sortir de la presó perquè s'havia de complimentar aquest tràmit exigit per ser eurodiputat, segons el reglament de la llei espanyola, que era jurar la Constitució, en definitiva, sortir al Congrés, cosa que no podia perquè estava en situació de presó preventiva. I aleshores, el Tribunal Suprem, jo crec que pensant-se, perquè en aquell moment semblava ser que en seu del Parlament Europeu el vent bufava al seu favor, va demanar aquesta qüestió prejudicial, no?, esperant una resposta que ara li ha arribat.
Jo entenc, com a periodista, jo no hi entenc de casos de dret, però jo entenc que si el Tribunal Suprem li demana al Tribunal de Luxemburg que es pronunciï per una qüestió que ell mateix no té clara, perquè no es para llavors el judici?
Bueno, el judici no es podia parar en primer lloc perquè la situació de presó provisional era molt dràstica i per tant s'havia de celebrar com qualsevol altre judici, més en aquesta situació tan extrema com és la privació de llibertat sense que hi hagi una sentència definitiva. Per tant, hagués pogut plantejar la qüestió o hagués pogut no plantejar-la si hagués tingut clara la cosa sobre l'interpretació d'aquest precepte del reglament europeu o bé si hagués pensat que la resposta hauria estat desfavorable als seus interessos. Per tant, òbviament, es pot fer o es pot no fer. Les qüestions prejudicials es plantegen quan l'òrgan judicial, sigui qui sigui, no cal que sigui el Tribunal Suprem, pot ser qualsevol òrgan judicial, té dubtes sobre una determinada interpretació. I en aquest cas es va córrer aquest risc, perquè era una decisió arriscada i al final li ha sortit malament.
Si teniu dubtes sobre tota aquesta qüestió, 93 409 2771, 93 409 2772, jo en tinc molts.
T'has entretengut aquests dies,
per,
no?
Exacte. Per exemple, un eurodiputat, per definició, és immune a qualsevol persecució penal o no?
Clar, a veure, el que és important, com a antecedent de la pregunta que em planteges, és precisament l'abast de la sentència que ara ha dictat el Tribunal de Luxemburg. Per tant, hem d'entendre que amb aquesta nova interpretació, perquè mai s'havia plantejat un supòsit com aquest, un eurodiputat assoleix aquesta condició d'electe quan es proclamen els resultats electorals i no pas quan hagi complert els tràmits administratius que un determinat estat l'imposa. Per tant, hem de partir d'aquesta premissa que realment és molt important. Llavors, contestant a la teva pregunta, si efectivament, segons l'article 9 del reglament del Parlament Europeu, un eurodiputat té immunitat. Vindria a ser una cosa, una situació d'immunitat molt semblant a la que hi ha el Congrés i el Senat, que aquí, en el cas espanyol, ho reconeix la pròpia Constitució, doncs en aquest cas, el reglament del Parlament Europeu ho concedeix, ho aplica, pels eurodiputats. No s'ha d'entendre tant que es tracti d'un privilegi personal que tinguin els diputats electes, sinó més aviat és un mecanisme de protecció de la pròpia composició del Parlament Europeu, perquè permet que si no hi ha una autorització o un suplicatori de la pròpia cambra, no es pot procedir a investigar o a jutjar un diputat que hagi estat elegit democràticament. Clar, això evita manipulacions polítiques, alteracions en la composició del Parlament, que vindria donada en la forma de detencions, processos judicials, clar, que en seu penal, que poden comportar privació de llibertat i, per tant, com li ha passat a Oriol Junqueras, la conseqüent impossibilitat d'assistir a la cambra.
Clar, això evita, com deies, canvis sobtats d'eurodiputats
de composició,
al Parlament,
clar.
Que al final sí que ha acabat passant.
Clar, bueno, ha passat perquè s'havia interpretat
perquè
malament.
Clar,
ha passat. Tot més, la qüestió del suplicatori no s'ha donat molts casos. Precisament són temes novament lligats, per exemple, a corrupció. És un procés lent, però que se n'han dictat moltes. Normalment s'autoritzen, però dic, no s'han plantejat fins ara per delictes estrictament polítics, sinó delictes lligats a malversació de fons. Per exemple, hi ha hagut un cas d'un diputat portuguès que sí que ell mateix va demanar al Parlament Europeu que concedís l'autorització al suplicatori, cosa que no significa que es prejutgi la seva culpabilitat. Simplement vol dir que el Parlament autoritza que les autoritats judicials, en aquest cas les portugueses, l'investiguessin, cosa que és lògica, és normal. No? Clar, en aquest cas sí que estem parlant d'una situació una mica diferent i s'hauria de veure quin seria el resultat en el si d'una votació al Parlament Europeu, perquè en primer lloc hi hauria un debat, el propi diputat electe, que l'es Puigdemont, Toni Comín, tindria dret a una intervenció inicial, hi hauria un debat en tots els grups, les diferents sensibilitats a nivell polític, i per tant jo tinc dubtes. No tinc clarament que el Parlament Europeu concedís aquesta autorització. Realment, hem dit abans que la decisió del Tribunal Suprem de plantejar aquesta qüestió prejudicial va ser arriscada, també puc afirmar que plantejar aquesta autorització o suplicatori també és una decisió certament arriscada. Ja veurem què es fa o es deixa de fer.
Arran de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Ja ho sabeu, els advocats que veniu de Digestion Legal, que sí, però us demano que us mulleu una mica.
Home, tant, em provoques, aquí.
En la teva opinió legal.
Sí, legal, sempre.
Oriol Junqueras, de fet, la defensa d'Oriol Junqueras ha demanat la immediata posada en llibertat i la nul·litat de la sentència.
Sí.
Legalment això hauria de ser així?
Clar, aquesta petició, lògicament, és diferent de la que ha plantejat Vox.
Una mica
un matís diferent. A veure, jo entenc que sí que és encertada la petició que ha formulat la defensa d'Oriol Junqueras. El meu criteri al respecte és que s'hauria de decretar la nul·litat de la sentència dictada pel Tribunal Suprem i permetre la llibertat deambulatòria d'Oriol Junqueras per tal que pugui desplaçar-se al Parlament Europeu i pugui, diguem-ne, esdevenir eurodiputat. Llavors, una vegada ja sigui eurodiputat electe, que de fet ja s'hauria d'entendre, ja que ho és, no? Uh-huh. Però quan ja estigui formalitzat, ja pugui accedir doncs, a la seu del Parlament Europeu, doncs si el Tribunal Suprem ho entén, doncs pot articular el corresponent suplicatori. De totes maneres, deixa'm comentar que el fet que el Tribunal Suprem decartés la nul·litat de la sentència no és una solució ni molt menys dràstica. Jo entenc que és una solució legal perquè és l'única possibilitat jurídica que hi cap, no?, per poder solucionar aquest greu error que va ser en el seu moment, tal com ha decretat el Tribunal de Luxemburg, no permetre a Oriol Junqueras sortir del centre penitenciari doncs, per poder esdevenir i materialitzar el que ja era ell, un diputat electe. Per tant, l'única manera de solucionar això és precisament una nul·litat de la sentència que, evidentment, no canviaria el sentit del veredicte. És a dir, l'única cosa que hauria de fer el Tribunal Suprem és un copiar i enganxar. Avui en dia, amb la informàtica, hauríem de copiar doncs, totes aquestes pàgines, les tornen a enganxar, i la sentència, el que són les penes, els delictes, els fets provats, serien els mateixos. Però sí que permetria resoldre aquesta anomalia, aquest error jurídic, i, per tant, doncs, s'ha de posar una solució, fil a l'agulla. No s'hi val dir doncs, que ara ja ha estat sentenciat amb una sentència que, evidentment, ja és ferma i que, per tant, no és aplicable. Sí que és aplicable perquè s'ha de corregir aquest error jurídic. Com a dret, si és possible, s'ha de fer. I en aquest cas la solució és aquesta i ja dic que no comportaria tampoc una mutació del sistema de delictes i penes que ha fixat el propi Tribunal Suprem. Però és de justícia que s'actuï d'aquesta manera.
Per tant, si s'aconseguís la nul·litat de la sentència, això tindria repercussió a la resta de presos o no?
No, perquè simplement seria una situació jurídica peculiar, en el sentit doncs, que estaríem en un moment temporal en què aquests presos estarien, en lloc d'estar sentenciats de manera definitiva o ferma, estarien una altra vegada en situació de presó provisional, però no sortirien de la presó. I evidentment, doncs, entenc doncs, que la sentència aquesta seria doncs, un copiar i enganxar de la que ja està redactada i notificada. Per tant, doncs, simplement seria una situació curiosa, de punt de vista processal, però que no comportaria que cap millora per la resta de presos. Simplement doncs, permetria solucionar una situació injusta jurídicament com la que ha subratllat el Tribunal de Luxemburg.
Una de les darreres imatges dels darrers dies és la de Carles Puigdemont i Toni Comín entrant al Parlament Europeu, amb aquella acreditació de moment provisional. Ara mateix, amb aquestes dades sobre la taula, si Carles Puigdemont no tenen com intrepitjant en Espanya, poden ser detinguts o no?
No haurien de ser detinguts sota cap concepte, perquè el Tribunal de Luxemburg ja s'ha pronunciat doncs, que ja tenen reconeguda la condició de diputats electes, perquè quan ja es van programar els resultats electorals ells havien guanyat els escons corresponents. Per tant, no haurien, una altra cosa, diguem-ne, el que es vulgui fer o deixar de fer per parlar al Tribunal Suprem. De fet, ho sabrem d'aquí pocs dies. Ara estem pendents del famós escrit de l'advocacia de l'Estat, que sembla ser que s'interposarà doncs, el 2 de gener, val? I a partir doncs, d'aquests escrits que han formulat les diferents parts, doncs el Tribunal Suprem haurà de prendre una decisió. Jo realment tinc poques esperances doncs, que actuï en el sentit que ha sol·licitat la defensa d'Oriol Junqueras i de rebot doncs, que afectaria doncs, a la resta d'intervinents, no? Però en tot cas la solució jurídica no podria passar en cap cas per una detenció ni tan sols en terra espanyol perquè ja són eurodiputats. Seria una anomalia jurídica.
Ja saben els que escolten que normalment en aquest país passen coses meravelloses com per exemple que Carles Puigdemont i Toni Comín són eurodiputats i per tant tenen aquesta immunitat però no retirar una euroordre.
Clar, per això jo entenc que s'hauria de retirar. No té sentit que siguin eurodiputats i tinguin, com hem dit abans, a través doncs, de l'article 9 del reglament del Parlament Europeu que ha estat interpretat en un determinat sentit pel Tribunal de Luxemburg i que al mateix temps estigui vigent una ordre europea de detenció i entrega que comportaria doncs, que un determinat país de la Unió Europea doncs, entregui a Carles Puigdemont i Toni Comín per ingressar en presó provisional a Espanya. És a dir, seria un contrasentit, seria una cosa incompatible amb la decisió que ha dictat el Tribunal de Luxemburg. Per tant, doncs, no s'hauria de deixar sense efecte l'euroordre fins que, en el seu cas, doncs, es demani l'autorització al Parlament Europeu i se li concedeixi. Si no es fa aquest tràmit, doncs, evidentment, l'ordre europea d'atenció i entrega s'hauria de retirar ja. No té més recorregut.
Per tant, suposem, si demà Toni Comín i Carles Puigdemont aterren a Barcelona i són detinguts, hi hauria represàlia europea, entenc.
Bueno, en definitiva, Espanya està vinculada. Si les decisions tant del Tribunal de Luxemburg com el d'Estrasburg vinculen. Una altra cosa, doncs, que es vulgui fer o no. Sí que és veritat, doncs, que en aquest cas del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una qüestió, jo l'entenc, que és molt clara jurídicament, però sempre es poden escudar, doncs, amb una determinada interpretació de la llei. Per tant, doncs, el que facin jurídicament, en definitiva, entenc que tampoc no tindria un càstig enorme per part de les instàncies europees. Ara hem sabut, ara fa pocs dies, doncs, en el cas de Turquia, que un diputat kurd, que havia, que el tribunal, en aquest cas, l'Europeu de Drets Humans, el de Sarrur, que havia demanat la seva llibertat immediata, que portava diversos anys en presó provisional, i no obstant això, els tribunals, els jutjats turcs, ho han denegat. Vull dir, han fet cas omís a aquesta resolució, en aquest cas, del Tribunal Europeu de Drets Humans, tot i que també són decisions vinculants. Per tant, doncs, en definitiva, són una mica les mancances de les decisions europees, que són vinculants, però que, en definitiva, els estats, doncs, tindran un problema de prestigi, però no un problema, diguem-ne, jurídic, perquè poden actuar en un sentit o un altre i tampoc no hi hauria una conseqüència directa.
Ja ho sabeu, a aquesta hora ens podeu trucar al 93-409-2771, 93-409-2772 per plantejar les vostres qüestions sobre el tema que estem tractant avui, tema d'actualitat. Com ha fet la Martina de Cerdanyola? Martina, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
Miri, la meva qüestió, bueno, perdoni la meva ignorància, però vostè ha mencionat dos tribunals, el de Luxemburg i el d'Estrasburg, no?
Correcte, sí, confonen, no? Tots acaben amb Burg, Luxemburg, Estrasburg, al final, una classe de geografia, això.
I això és una mica confús. Aleshores, jo trucava per veure si em pot aclarir de què pot resoldre, quines matèries poden resoldre un tribunal i l'altre, i quines diferències hi ha.
Val.
La gent del carrer crec que això no ho tenim gens clar.
Correcte, sí, que al final, no, i no m'estranya, tanta confusió al final que haurem d'esdevenir catedràtics de dret penal i de dret internacional. A veure, clar, el Tribunal de Luxemburg, que també s'anomena el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és el que interpreta la legislació comunitària. En canvi, el Tribunal Europeu de Drets Humans, que té seu a Estrasburg, és l'òrgan, doncs, que s'encarrega de garantir, doncs, que els estats membres compleixin el Conveni Europeu de Drets Humans. I si hi ha, per exemple, doncs, una decisió, doncs, que vulnera algun dels drets reconeguts, el dret, per exemple, de la presumpció d'innocència, doncs han d'acudir al Tribunal d'Estrasburg. Si, en canvi, afecta alguna disposició de la legislació comunitària, com ara en aquest cas, doncs, la immunitat que està reconeguda, doncs, al reglament del Parlament Europeu, han d'acudir a Luxemburg. Tot és una mica confús,
sí, sí, sí.
Però en definitiva són
molt més clar, molt
competències delimitades. Jo ara, amb tot el tema del procés, tot el que estan donant de joc per interpretar tant les disposicions comunitàries com el Conveni Europeu de Drets Humans, jo crec que ja es podria fixar alguna seu d'algun òrgan a Burgos. Seria Luxemburgos, perquè en definitiva seria tot un homenatge al magistrat Llarena, que em sembla que era originari de Burgos, o sigui que també proposo que, com a homenatge, doncs, a aquesta situació jurídica que ha permès interpretar les disposicions comunitàries i els drets humans, gràcies, doncs, al procés, una cosa, doncs, que sí que s'ha aconseguit. En aquest sentit, doncs, sí que hi hauria algun òrgan, no sé si el Tribunal de Penal Internacional, que podria tenir la seu a Burgos, per exemple.
Per exemple, sí.
Martina, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.
Ramon, respecte a tot això que deies, per què el Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tarda aquest temps relatiu en dictaminar, doncs, aquesta immunitat, aquesta
sí.
Resolució judicial, no sé si ho podem dir així o no.
Sí, sí, és una sentència.
I el Tribunal
Europeu de Drets Humans,
d'Estrasburg, tarda tantíssim,
una mica més, sí.
Tarda tantíssim en fer una resolució judicial, en fer una sentència.
Sí, suposo, a veure, és un tema també de la càrrega de treball i del coll d'ampolla. Evidentment, doncs, per interpretar un article del reglament europeu, doncs, no hi havia cua al darrere, però en canvi, doncs, pensem, doncs, que tots els països del Consell d'Europa, fins i tot el que ens ha referit a Turquia, no? Doncs clar, doncs, tots els seus jutjats, tribunals, que poden ser doncs, des de França, Irlanda, Portugal, vull dir, tots tenen òrgans judicials doncs, en seu penal doncs, que prenen decisions doncs, molt importants que afecten doncs, algun article del conveni i llavors doncs, hi ha una cua al darrere enorme, cosa que no passa amb el Tribunal de Luxemburg, que són qüestions més tècniques, més polítiques, que això no passa cada dia. Per tant, és que realment aquesta sentència del Tribunal de Luxemburg és molt important perquè crearà un precedent per temes futurs, però mai s'havia plantejat. Qüestió diferent és el Tribunal Europeu de Drets Humans, que sí que hi ha hagut molta jurisprudència al darrere de plantejar qüestions no exactament similars, però que sí que estan relacionades indirectament doncs, amb el dret de participació política, amb temes, diguem-ne, a nivell processal penal que podien ser similars, però no, insisteixo, amb el tema de les disposicions de dret comunitaris, que ha sigut un assumpte molt innovador.
Per tant, Ramon, quins efectes tindrà aquesta sentència en altres casos que es puguin produir en un futur en altres països, membres sí. de la Unió Europea?
Bueno, evidentment, molt positiu, perquè ara això permetrà doncs, millorar, interpretar d'una forma més àmplia el dret de participació política, a que els diputats que hagin estat escollits democràticament pels seus ciutadans puguin exercir el seu càrrec i, per tant, de forma indirecta, poder expressar les opinions dels seus votants i que els estats membres no posin traves, com ha passat aquí en el cas espanyol. Hi ha també candidats en el si de la Unió Europea, que no és ni molt menys doncs, un club perfecte, com casos de, doncs, per exemple, de Polònia, doncs, que ja estaven començant a posar traves als seus eurodiputats o diguem-ne, limitacions al dret de participació política. Per tant, jo considero, i ho deia abans, amb broma, però que és veritat, que el tema del procés en seu d'interpretació del dret comunitari, dels drets humans, ha estat una cosa molt positiva. Tenim una sentència importantíssima que ens ajuda a la democràcia i que permetrà que no es produeixin abusos per part dels estats, cosa que realment, insisteixo, n'hi ha casos al darrere, començant per Polònia o similars. Per tant, doncs, és un blindatge espectacular i molt bo.
Per tant, aquest fonament jurídic segons el qual un eurodiputat és electe i té immunitat des de la proclamació dels resultats electorals, seria aplicable també al Congrés i al Senat espanyols? O no?
Clar, evidentment. La cosa està que no hem tingut un òrgan judicial com el Tribunal de Luxemburg que ens hagi interpretat doncs, en aquest cas, doncs, un article de Constitució que també doncs, en els mateixos termes doncs, cap al Parlament Europeu també garanteix aquesta immunitat en el Congrés, en el Senat, i que, per tant, doncs, també s'hauria d'aplicar aquesta mateixa situació, perquè són fets, en el fons, anàlegs, aquí, quan recordem que també va haver-hi unes eleccions a les Corts Generals i que molts dels acusats que han estat condemnats i que estaven en situació aleshores de presó provisional i no van poder exercir el seu dret de participació política al Congrés i al Senat. Per tant, doncs, la situació seria aplicable i sí que aquí podem trobar alguna interpretació per part del Tribunal d'Estrasburg, perquè serà o podria ser doncs, un motiu de queixa per part de les defenses.
Ens queda poc més d'un minut i sí que volia preguntar-te per una altra de les qüestions que destacàvem avui, precisament, com a notícia. Com saps, ahir es va produir l'alliberament de més CDRs, d'aquests 9 que havien empresonat provisionalment. Si són terroristes...
Sí, una mica complicat, no? Que siguin terroristes i que hagin quedat en llibertat provisional, sobretot per...
Sí, jo trobo que és la pregunta que es fa molta gent ara mateix.
No tenim garantia de la nostra seguretat al sortir d'aquí, perquè realment si hi ha cèl·lules terroristes i que han estat en llibertat, doncs no ho entendria. Jo crec que, com bé dius, l'única explicació possible és que el tema a nivell de prova, a nivell, diguem-ne, del que hagin fet, a nivell doncs, de conductes o d'integració en un grup organitzat, explosiu, el que sigui, s'ha desinflat molt. Perquè, òbviament, no tindria sentit per una qüestió ja no de risc de fuga, sinó sobretot de reiteració de conductes, diguem-ne, que se'ls imputaven tan greus que ens podríem posar en joc la nostra seguretat mateixa, no? Clar. Mm-hmm. Per tant, doncs, jo entenc que hi ha hagut, no conec tampoc la causa, però sí, per la lògica del que és el fonament de la institució de la presó provisional, hi ha hagut un devaluament del material de càrrec probatori dels indicis, perquè si no haurien estat deixat en llibertats amb una fiança tan baixa com, bueno, baixa però assumible, com 5.000 euros. Haurien estat en presó incomunicada, sense fiança, I per tant, doncs, entenc doncs, que hi ha hagut un canvi a nivell dels indicis que s'han devaluat.
I en aquest cas, ja que tocaves la cresta una mica als teus, a la justícia, doncs deixa'm a mi tocar la cresta, perquè a aquesta hora, doncs, si és veritat que la justícia espanyola potser s'ha equivocat, també ho han fet molts mitjans de comunicació.
També.
Molts mitjans de comunicació, traient moltes portades amb informacions falses, sobretot plegat. Ramon Riudor, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
El mateix.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.